A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i setze minuts de... riure. Tercera hora d'aquest matí. Nosaltres, bon dia per aquells que caminen i pels que s'arrosseguen, també. Que també hi ha. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Et veiem bé, de bon humor. Estem de bon humor, estem de bon humor.
Per cert... Val més riure, tal com està el món, val més riure que no plorar.
Això segurament també ho podien dir els nostres avis, els besavis, els rebesavis.
Sí.
Eh que sí?
De totes maneres, clar, ja ho deien... Ya no, l'edat mitjana, qualsevol temps passat fou millor. A les cobles d'en Jorge Manrique, ja ho deien, no? I clar, hi pot haver il·lusió òptica, vull dir, pensar que les coses passades, com que ja les has mig oblidat les coses lletges, eren més maques i potser no ho eren. Però vaja, cada un s'encén del món en què viu, i ara déu-n'hi-do, eh?
Com que això és un espai d'història.
Sí, exacte.
Esclar, ja ho saben, però és allò, tu que ja tens una edat...
Certa.
Va haver un moment en què vas dir, mira que va bé el món, mira que anem bé tots plegats. Sí, quina cosa més maca.
Això no, quina, però no, vaja, dintre de l'experiència vital, la teva i la meva, recentment i tot, hi ha hagut èpoques millors, no em diguis que no, una mica millors, sí, no ho sé, em sembla que últimament s'ha degradat tot molt, començant pel futbol i el Mourinho.
Hauria pensat mai que en Montaner parlaria d'en futbol i Mourinho.
I continuant per la política, vull dir, és que està clar, estem en un moment que no saps per on caurà... On caurà l'edifici, cap a quin cantó.
I si ara preguntés, escolta'm, un moment bo de la política.
De la meva experiència.
De la política.
No, bons del tot mai.
Veus?
Però millor sí.
Millor sí.
Sí, home.
Un moment millor.
Home, no ho sé, però vull dir, hi ha temporades que tens sensació de la cosa van mig bé.
Que ets dolent.
Això és claríssim.
Ah, saps què em deien? El referèndum del 66, em deien ara.
Què era el referèndum de sobre què?
No
me'n parlis.
Ja veus, no me'n parlis.
Del de l'OTAN?
No, home, no. 66. Ara.
Home, no.
Veus? Veu? Me l'enceba,
vostè. Fins aquest punt no... No, jo no dic que en temps en Franco visquessin millor.
Era broma.
No, és veritat, no.
Tu ens parlaràs de la...
Del 75 per aquí, on m'han anat fent muntanyes russes, pujades i baixades, i clar, en el moment que estaves a dalt, deies, home, és una mica millor que... I al cap d'uns quants mesos ja estaves a baix, però... Bueno, estem fent filosofia de la política,
no, que no... Total, i temps d'història. Tu ja vas anar al concert d'en Raimon?
Quin?
El del Prado?
No.
D'aquí Sitges, no.
Ara no, diria que no, eh? No.
No? A l'any 76?
Jo vaig anar al concert dels 25 anys al Palau Sant Jordi.
No, aquí diuen una cosa...
Tu vols dir el temps de les garrotades.
Ah, bé, meus. Meus. Ja, se'n salva de totes, aquest home. Se'n salva de totes, aquest home.
No, diria que no hi vaig anar.
Diries que no?
Diria que no.
En aquell sisè de batxillerat dels escolapis de l'any 76.
Recordo que el Joan Sella... va venir tot esverat abans que vingués el Raimon, que no sé què, deixa'm telefonar perquè del governador civil ens han dit que si no fem això, no, això ho recordo, però em sembla que no hi vaig anar-hi. No ho asseguraria. També tinc una certa vaga memòria de dalt el galliner del Prado tirant papers a algú. Però no sé si ho vaig veure o m'ho han explicat.
D'acord, no ho relaciones ara amb una...
Jo diria que sí, que hi vaig anar-hi. No ho sé, no ho podria assegurar.
És igual, un moment d'aquells d'efervescència, eh?
Sí.
A fora i a dins...
I amb aquell aspecte, amb aquest aspecte era millor, perquè la gent estava animada, tenia interès, volia millorar.
D'acord, veies, tothom... veies la gent més militant.
Exacte,
amb
aquest aspecte, diríem sí. Temps dolents, però amb aquest aspecte era millor. En canvi, ara la gent està desencantada, avorrida, fastiguejada, i clar, és...
Veuen com hem trobat el fil? Va per aquí la cosa.
Sí,
és a dir, creus, veus la gent més desencantada?
Sí.
Mira. D'acord, més no, passiva, més d'allò, i això no...
No hi hagi solució, no perquè amb els partits dominant la vida pública no hi ha res a fer, vull dir, ho tenen tot controlat, i aquestes manifestacions de la plaça de Catalunya i de Madrid són foc d'encenalls, vull dir, demà passat, què, tots aquests, què?
Mai ha estat vostè un home massa optimista, però...
Ves per on. Jo diria que sí, però... és evident que la impressió que dono externament és que no, per
tant, no.
Deu ser que d'això, no?
És a dir, és conscient d'això, eh?
Tinc un problema a la plaça Catalunya el dissabte, si guanya el Barcelona, què faran?
És una d'aquelles qüestions que ja s'ha posat
el
sobre
dissabte,
la taula.
El dissabte, si ja guanya el Barcelona, taula, eh? Hi haurà engarrotades a la plaça de Catalunya. Home. Sí, home, els culers es voldran manifestar, voldran celebrar-ho, els altres no voldran marxar. Què passarà? Això és interessantíssim.
Oh, o sigui que és un dels ingredients del cap de setmana que ve, aquest, eh?
Sí.
Ai, Déu meu, vaja.
Hi haurà marro.
Hi haurà marro. Ja m'ho pensava que en sortiria per aquí. Bé, des del punt de vista històric, un apunt que ha passat, no sé si vostès ho van poder veure el cap de setmana, que TV3 va passar un reportatge, una petita notícia, amb el senyor Salvador Mora, dins de l'autòdrom de Terramar,
sí.
Fent referència precisament a aquest projecte que, del qual el senyor Mora n'és avalador i que fa temps ja que comença a moure per veure si l'autòdrom veritablement es pot convertir en un pol d'atracció. I de nou, doncs, aquesta expectació general que aquest equipament, doncs, sempre crida l'atenció.
Seria interessant, però hi havia un punt flac. Deia, animo a les institucions i a les empreses a participar. I em sembla que aquest és el punt flac i que no sortirà res d'això, però
d'acord.
Si pogués ser, valdria la pena.
L'any que ve l'autòdrom farà 90 anys.
Ja.
El 2012, sí. O sigui que Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Un altre moment d'aquells de la història d'algú que es pensava que en faria una gran cosa i es va arruïnar amb l'invent, eh?
En 4 dies ja els cotxes ja superaven, i si haguessin anat a la velocitat que tocaven ja sortit per sobre volant, perquè, i clar, vull dir, no, a més...
Tot i que es pot anar molt ràpid, per l'autòdrom, ja, molt, eh? Molt,
sí,
molt,
sí,
molt.
Sí. Hi va haver problemes també de finançament, també... el banc de Barcelona em sembla que va fer fallida, i els... en fi, tota una sèrie de problemes, i relativament poc després va dir la guerra i es va acabar.
Sí. Però veure-ho d'aquesta forma i contemplar-ho, doncs, en aquest reportatge per televisió, doncs, un apunt històric també.
És arqueologia deportiva.
Sí.
Arqueologia, fins i tot industrial, perquè si allà es té en compte o es munta alguna cosa sobre la fabricació de cotxes i això, val la pena.
Doncs un apunt en aquest moment de la història, però on ens havíem quedat?
Doncs l'últim dia, si no recordo malament, vam estar parlant a l'hora de marxar de l'etimologia d'aigua dolç.
Sí, senyor.
Que no és aigua dolça, sinó aigua
dolç. És veritat,
és veritat. Aquelles coses tan complicades.
No, però sí, ara em sembla recordar-ho. Entre bot i bot i urna i urna.
Exacte.
Em sembla recordar que vam parlar d'aigua dolça.
D'una via tan agitada aquestes últimes setmanes, que és lògic.
Això de parlar d'aigua dolç ja ara és un bàlsam, eh? D'alguna manera. Ens havíem quedat aigua dolç. Sí, vam parlar de la Bufera.
Sí.
I de el Dinapontus, que era aquell artefacte que permetia, suposadament, fabricar energia elèctrica a partir de la força de les onades del mar o a través del vent de la Bufera, no? Una cosa així.
L'altre dia em vaig veure una per televisió, perquè això de les onades, aprofitar-lo és cíclic. I actualment hi ha molts intents de fabricar màquines, això és el que passa, que em sembla que era diferent del que d'això. Aquest Dinapontus, diguem-ne, modern, era estil Bufera, m'explico. El que fan sortir per un forat o per un forat i empenya no és l'aigua, sinó és l'aire. És a dir, l'aigua puja, fa moure l'aire i l'aire fa moure una hèlix. En canvi, sembla que el Dinapontus d'aquí el que donava empenta era l'aigua.
Era l'aigua.
L'aigua picava
directament l'aigua
sobre les rodes, i em sembla que, clar, l'aigua no és... no és uniforme ni tranquil·la, no?
Sí, sí. Que... Però en tot cas l'artefacte es deia així, eh? Dinapontos.
Dinapontos, sí.
Dinapontos. Doncs sí, sí, recordàvem sí. també l'explicació del Dinapontos.
Força del mar, Dinapontos.
Això mateix, d'aquest invent que va fer fallida, sí. literalment, i que mai va arribar a funcionar, almenys segons les cròniques de, del moment.
No crec que l'arribessin a patentar, ni que... Era una prova, era que passava.
D'acord.
En gran admiració de l'Eco, i... Al final se'n va anar tota l'aigua.
D'acord, per on seguim?
No, simplement dir que després del port d'Aiguadols, suposo que estava cantat i també ja entrava dintre del projecte, es va fer el poblat mariner d'Aiguadols, que és un poblat una mica artificial, al meu aspecte, una mica raquític i escarrancit, perquè aquelles cases, no sé si tenen 10, aquells pisos, no sé si tenen 10 metres quadrats o cosa, però que té un aspecte molt força interessant, que és que els noms dels carrers són noms d'elements de la marina, la fragata, el galeó, el no sé què, el no sé quantos, i de mariners sitgetans, que això ho van fer doncs, consultant amb en Lluís Jou, que no sé si tothom ho sap, però a part de ser advocat o
notari
és també mariner, vull dir, va fer la carrera de marina. I,
com el pare, vaja.
Sí, el que passa, va fer un any, va fer de marí un any i va decidir que a terra s'estava més tranquil. Però té la carrera de marina i, a més, durant els estudis de... la carrera de marina, va fer treball sobre la marina sitgetana, que actualment en té una altra.
En té una altra, part del de la fragata, en té una altra?
Sí, actualment ha publicat aquest de la fragata. En té una altra sobre mariners sitgetans i coses d'aquestes. I va donar idees sobre els noms de, i va ressuscitar tota una sèrie de mariners sitgetans d'aquests de llarga tradició que tothom se'n recordaren, no se'n recorda ningú perquè ja no n'hi han, però hi va haver mariners sitgetans importants, alguns que van fins i tot dintre del petit àmbit de Catalunya van tenir importància com a mariners de guerra. La fragata van anar a atacar vaixells i van participar a la guerra dels segadors i a la guerra de successió.
O sigui que van tenir un paper important.
Van tenir un paper important i van capturar naus enemigues i de moros, per exemple. Uh-huh. El Miet, antigament, no sé, suposo que duria a desaparèixer, i hi havia una bandera penjada d'aquestes llarguíssimes. Els moros aixecaven unes banderes de 7 o 8 metres d'altura penjades al pal major, i a la Vinyeta hi va haver molt temps una d'aquestes banderes capturades amb un vaixell de moros, de manera que hi ha hagut mariners importants i actualment ja només són pescadors, uh-huh. no? L'americano i algun altre
d'aquests. Però és a dir, mariners, per dir-ho així, amb esperit de batalla, eh?
Sí,
també n'hi va bé. Eh?
Sí,
també n'hi va bé.
Sí.
O sigui que a Lluís Jou li varen en el seu dia encomanar un sí, llistat de noms per als carrers del poblat mariner.
El poblat aquest li van demanar noms amb molt bon criteri. Tant de bo que tothom aquí Sitges hagués fet el mateix sempre.
Doncs és singular, perquè saben que aquest poblat mariner, o poblat mariner d'Aiguadols, no està incorporat al teixit urbà de Sitges, sinó que és propietat de l'Estat, i per tant, en aquest cas, diguem que va haver una certa...
L'Estat no se'n va preocupar.
No, més qui construïa, que va pensar en que seria una bona idea, no? O sigui que alguns dels noms d'aquests carrers que corresponen a mariners sitgetans, tots varen ser,
en aquest cas... Tots els noms triats per Lluís Jou.
D'acord.
Molt bé, ja no hi ha res més a dir
d'Aiguadols. Més que ja no...
Anem a la Madriguera, que hi ha quatre cosetes per dir. De fet, la Madriguera, actualment entenem el barri de la Madriguera, que és aquell que hi ha a la sortida de Sitges per la carretera de Ribes, davant de la Bòbila. Mm. La Bòbila està a la banda dreta, mirant cap a la muntanya,
i la Madriguera
està cap a la banda esquerra. Això és una reducció molt reductiva, perquè de fet s'entén, antigament s'entenia per Madriguera des de les cases del Sor fins gairebé a Aiguadols.
Caram! Des de les cases del Sor fins a Aiguadols?
Sí. A veure, hi havia una denominació geogràfica que era no tan gran, des de les cases del Sort o des del Cellerot, una mica més cap enllà, fins a la carretera de Ribes. Això era
la Madriguera.
I després Sitges, no sé quan, suposo que va ser en el segle XIX, es va dividir en zones fiscals, i la zona fiscal de la Madriguera arribava fins a Aiguadols. De manera que és una... era molt, molt extensa. Llavors, això era la madriguera geogràficament, i quan es van començar a fer les cases del barri que actualment s'entén de la Madriguera, no se'n van dir així, se'n van dir urbanització de Can Milà, perquè de fet estava una mica més amunt de Can Milà, vull dir, està a 50 metres, sí, 100 metres, sí. Urbanització Can Milà, no? Que eren les terres que eren propietat d'en Josep Llorenç Sagarra. No sé, eren dos germans, no sé si el dels carrets o el de les sabates. Hi havia carrets de pesca.
El dels carrets és en Llorenç. Bueno, tenien... No?
Bueno, no.
No vaig bé?
Es diuen Llorenç Sagarra tots dos, em sembla.
Sí,
no?
Per això...
I un era Josep i l'altre era...
No, en Josep...
no m'hi fico perquè...
Quins diuen que en Josep no, eh?
No vull ficar la pota.
D'acord. Josep no, doncs.
Bueno, d'en Josep... Qui sigui en Josep Llorenç Sagarra, no? I es va començar a fer cap als anys 60 les cases d'aquelles. I posteriorment, no sé per quina raó, se li va canviar el nom i se li va donar el nom de Barri de la Madriguera. Vull dir, el carrer que passa pel mig, doncs, mm-hmm, també és carrer de la Madriguera.
Sí, perquè aleshores la denominació va quedar circunscrita en aquest espai.
Sí, actualment la gent entén això.
Entén això, no?
Sí, sí, sí. Perquè, clar, de fet, el que actualment...
Pues clar, és que pensar des de les cases del Sort fins a Aiguadols, diguem-ne que passem per molt tros, i molt tros ja amb denominacions específiques, per dir-ho així, no?
Quan l'Ajuntament, que no sé qui va ser, es va inventar el nom de la Plana...
Bona pregunta.
Entre la via i la muntanya.
Sí.
Doncs lògic hauria sigut que haguessin posat la Madriguera.
D'acord, és a dir...
El que passa és que suposo que això de la Madriguera no feia...
Ja ens va bé per algú, però...
No feia gaire bon aspecte, no, això. Les terres de la Madriguera. No tenia gaire bon aspecte.
O sigui, això de la Plana és nou de trinca.
Sí, sí, això s'inventa l'Ajuntament. I, igual, mira, l'Ajuntament i jo...
Santa Bàrbara no, eh?
No, Santa Bàrbara no.
La Plana sí. És a dir, la denominació La Plana, sí, sí, el que ara en diem La Plana Est i La Plana Oest, això és una denominació molt recent.
Sí, sí, sí. I a l'Ajuntament no m'agrada, però ho entenc. Vull dir, arriba un moment que l'Ajuntament han de urbanitzar un terreny o distribuir-lo, o que sigui.
Mm-hmm. O fer plans parcials.
Llavors, això com es diu? I qualsevol funcionari, no ho sé, mira, posem-li això. De vegades el nom no funciona,
i a vegades fa fortuna.
A vegades funciona. Per posar un altre exemple més conegut, o ben conegut, la Ronda del Migdia. Que...
Sí. Era? Sí.
O la Ronda o la carretera, o el Passeig del Migdia.
La Rambla del Migdia.
La Rambla del Migdia, que és de la sortida de l'autopista fins a la Bòbil.
Ah, exactament.
No? Que era claríssimament un invent de l'Ajuntament, d'algú de l'Ajuntament. Jo vaig intentar aclarir d'on havia sortit això i em van dir, home, és que això del migdia era així, és un nom...
Gràcies.
Un nom eufòric i és bonic, Això, i per tant vam posar això, no? Aleshores, clar, va sortir alguna carta avui queixant-se... una carta a l'avui queixant-se i al final va desaparèixer i em van posar...
Que fem broma? I qui la signava aquella carta? No, per la mort de Déu.
No me'n recordo.
Vaja.
Però va ser curiós perquè... Mira, la vaig escriure
sí, ja. Quin matí, noi.
Va ser
sí,
curiós.
Però recordem que la Rambla del Migdia va ser una denominació que no feia fortuna. És a dir, no. La gent no.
No és veritat. Hauria fet fortuna si algú no s'hagués queixat. I estaven tots els papers i funcionava per tot arreu. Sí? Vull dir, i aleshores, vull dir, va ser curiós perquè algunes vegades que hi cartes als diaris, o a l'Eco, perquè altres diaris no val la pena, i es queden mortes i enterrades. Aquesta va tenir, escolta,
un ressò.
Un ressò popular, 5 o 6 cartes al número següent. L'èxit va sorprendre la pròpia empresa. I clar, aleshores, perquè en aquell temps era regidora de Cultura, de qui depèn el nom dels aixòs, l'Àngels Parés,
sí.
També parlant jo amb l'Àngels Parés, al final vam decidir que es diria Passeig de Vilafranca. que és el nom que té des d'ara fins a la bòbila.
Però és que recordem que ja s'havia dit Passeig de Vilafranca abans d'aquesta denominació.
Sí. No costava res ressortir d'això, però tu ves-li dir amunt de l'Ajuntament, que torno a dir que no en tenen cap culpa perquè es troben en una situació d'urgència i han de resoldre-ho ràpidament, que ves-li dir a l'Ajuntament això es deia Passeig de Vilafranca. No ho sap ningú. Precisament per això existeix. Penso que ha d'existir.
Ara pensava, perquè hi ha placa del Passeig de Vilafranca en algun lloc?
No ho sé. Perquè l'Ajuntament...
Ja pensava, hi ha alguna placa que posi Passeig de Vilafranca?
No ho sé, però l'Ajuntament...
Perquè nosaltres ho hem vingut dient, bé, des de petit... Vaja, bé, de fet en dèiem gairebé sempre la carretera de Ribes i fins que ja tiràvem tot sencer, no? Però Passeig de Vilafranca...
Però hi havia un tros que era la part ampla del carrer Sant Francesc.
Sí.
Allò era el Passeig de Vilafranca, que tampoc no té gaire lògica, volia més que fos Passeig de Sant Francesc. Doncs això de les plaques no ho recordo, perquè clar, l'Ajuntament...
No recordo si hi ha una placa que digui Passeig de Vilafranca.
L'Ajuntament també està en etapa, fa anys, potser 20, d'estalvi de plaques, vull dir... gastar-se per arreglar un carrer o aixecar-ho tot i posar-ho no hi ha cap problema, però per canviar miserablement una placa que val 4 quartos no hi ha mai pressupost, vull dir, per tant no sé si ho han posat o no.
Si vols anar tranquil a casa teva, Isidre Llorenç Segarra.
Aquest era el dels carrets.
Aquest és l'home dels carrets. Isidre Llorenç Segarra, gràcies en Josep Maria Alegre.
Sí.
Isidre Llorenç Segarra.
Llavors tenia un germà que es deia Josep, que tinc entès que tenia una fàbrica de sabates allà al carrer de Sant Antoni, actualment, davant per davant. Un estava on hi havia hagut el gasòdromo, la fàbrica,
sí,
de
la
gas,
fàbrica de gas,
i l'altre cantó.
Ai, no ho havia sentit mai, el gasòdrom.
I possiblement, no em vull equivocar, si m'equivoco...
Doncs l'home dels carrets, Isidre Llorenç Segarra.
El Josep era el germà de les sabates.
D'acord. I per tant, relacionant-ho de nou, la qüestió de la Madriguera, tenia...
doncs, propietats allà, va decidir urbanitzar-les i vendre-les, va crear el barri de la Madriguera.
Perquè el nom del barri respon a... hi ha un nom d'aquesta zona, es deia la Madriguera?
El nom de la Madriguera, a part que és un nom històric, surt a tots els documents de propietat. Jo he vist el document de propietat dels Escolapis, el Col·legi dels Escolapis, que diu terreno tal en la partida de la Madriguera. De manera que estic segur que sortia a tots els documents de propietat de les terres que el senyor Llorenç Segarra va vendre a cada un dels que li van comprar. I allà deia, la partida de la Madriguera.
D'acord.
I al final suposo que va sortir espontàniament dir-ne el barri de la Madriguera.
D'acord, entesos. Perquè el nom de la Madriguera és un nom més o menys comú, o és molt sitgetà, això?
No. A veure... em sembla que ja vam parlar un dia, però no està...
Saps
mai,
que no ho sé.
Que no està mai
de més.
No està mai de més.
Endebades.
Repetir-ho tantes vegades com toqui. A veure, la Madriguera surt a molts llocs. I, sobretot, pel que a mi m'interessa, surt abundantíssimament en documents antics. De manera que la paraula Madriguera, que un pensa que és una paraula castellana... El cau d'un animal, una madriguera, doncs és un nom perfectament català. El que és més dubtós és que el nom de Madriguera, que surt en els documents catalans antics i que en el cas de Sitges s'ha repetit fins a l'actualitat, perquè surt els documents de propietat, que aquest nom vulgui dir el mateix que ara, perquè possiblement abans tampoc no, el que ara es diu en castellà. En castellà és el cau d'un animal, una madriguera.
Sí.
En canvi,
en català
i possiblement també en castellà antic, madriguera volia dir la planta de la camamilla.
Jo no recordo que haguessin fet mai aquesta explicació. Sí, no, tu recordes algun dia haver-ho dit?
Sí, que ho he dit, però clar, vull dir... Veus com convé repetir les coses?
Sí, jo i tant, sí, convé repetir les coses. Escolta'm, que ens hem fet gran si la retentiva...
Doncs en llatí, en temps dels romans, hi havia una planta que es deia matricària, traduïda és madriguera, exactament, es pot explicar per raons fonètiques els canvis de la T en la D i de la C en la G, matricària, que era la camamilla, que era, se'n deia així perquè es considerava en aquell temps que la gent creia en les herbes com a principis curatius, que la matricària era o curava els dolors de la matriu de la dona, la matriu femenina. Quan una dona tenia dolors de matriu, venia una herba, i la herba en deia matricària. I de la matricària, posteriorment, ha passat, va tenir, tenia un altre nom, sí. També tenia el nom de camamilla, crec, les dues coses, tenia en grec i en llatí, tenia el doble nom, no? Aleshores, això de camamilla ha perdurat i la matricària s'ha perdut, i només consten documents antics en què encara estan en llatí, en llatí, però és la madriguera actual.
D'acord.
I aleshores la madriguera que tenim a Sitges és una pervivència, no sé si n'hi ha gaires més a Catalunya que hagin durat fins a l'actualitat, però en el cas de Sitges sí que ha durat, i per tant la interpretació més lògica i normal és que la madriguera sitgetana fos uns terrenys abundants en camamilla.
D'acord, no tant en caus d'animals, sinó en camamilla. No.
Però clar, això... Però això, clar...
Els castellans sí que en diuen manzanilla.
Sí, sí, també s'ha perdut.
També s'ha perdut,
No? Però això, clar, amb un català actual, a mi mateix, fins que el dia que em vaig decidir a fer aquesta teoria, a mi mateix també madriguera em sonava a cau de conills.
Sí, sí,
no?
És clar, a mitja tarda què vols, una madriguera?
I clar, que en un terreny així, se'n digués, en el terreny de la madriguera, dels conills i dels caus, potser no quedava gaire bé, i algú es va inventar la plana. I la plana, si no es pot ressuscitar a la madriguera, perquè ja ha estat tots els papers oficials, dintre de tot, mira...
És el que anava a preguntar, per tancar-ho. S'aguanta? Li dones
sí, sí, sí.
El Neil Obstad?
Jo... En fi, no em molesta.
Home, plana ho és.
Sí.
Vaja.
No em molesta. Hi ha altres...
Hi ha també hagut, això, no em molesta. No ho fent, no ho fent.
Hi ha hagut altres noms pitjors a Sitges. Vull dir que no. Aquest dintre de tot, sí. És un invent. S'hauria pogut fer millor, però no em molesta excessivament. No. A mi no em molesta excessivament.
D'acord. Fàcil de dir, també.
Sí, sí.
On vas a la plana.
Exacte.
Té un punt. On vas a la Rambla del migdia, ja costa més, això, eh? En canvi, vas a la plana, que és una cosa més d'això.
Sí, sí.
Alguna cosa més de la madriguera?
No.
Doncs...
Ja tocava Vallpineda, però no. Això...
A Vallpineda ja hi arribarem.
Un altre dia.
Vallpineda sí que és una invenció, també,
sí,
comercial.
Sí, també. Tampoc no es molesta, però és una mica artificial.
Sí? Que la notes ja, que ha passat el temps, ja.
Vallpineda...
Ho notes que rincloia.
Podia haver sigut pitjor. Vallepinar.
Si el mes que ve vens a parlar de Vallpineda, sí. Escoltaran vostès el tema musical de l'urbanització.
No tinc ni idea.
Ah, que en el seu dia va fer el senyor Pal La Torre.
Ja. Hi ha un himne?
Hi ha un, diguem-ne, si no un himne, una cançó
una música
que es
ambient.
Diu Nocturno en Vallpineda.
Ah.
Que en el seu dia, ni com bé conec. Nocturno en Vallpineda, que en el seu dia va fer furor. Que eres d'en Pal La Torre.
Que vols anys 60 o 70.
Va, d'acord, hi ha una placa al Passeig Vilafranca baix de tot. Va, d'acord, aclarit això també. On hi ha la... No ho sé, però hi ha una placa. Va, doncs això.
Agraïm als que escolten que intervinguin. Com ja més intervinguin, més contents estarem.
Perquè, per això mateix, com que el cap no dona per més, doncs sempre va bé saber coses. Doncs quan vinguis a parlar de Vallpineda, ficarem el Nocturn en Vallpineda, que veuràs que és una cosa de bé, no? Que en el seu dia hi ha versió instrumental i hi ha versió cantada.
I a capella no.
No, sàpigues que és en castellà, està clar. Però malament, vull dir que és una cosa malament. Ja
mirarem cap a un altre cantó.
Jo crec que ho podràs aguantar. Gràcies, Ignasi. Fins d'aquí un mes.